Assumptes Interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Per obrir un nou Assumptes Interns, ja tenim amb nosaltres la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'obrir el cas, com sempre, Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Posa'ns en antecedents.
Tres assassinats en una hora per un recorregut que va des de l'Arc de Triomf fins a la plaça Sant Jaume. Així van ser les que suposadament haurien d'haver estat les últimes hores de John Musetescu a Barcelona. L'assassí d'origen suec ha commocionat a tots els barcelonins i barcelonines, sense que encara quedi clar per què va cometre aquesta voràgina de violència injustificada. Avui farem el recorregut de l'esgarrifós camí d'en John Musetescu aquell 20 de gener.
Doctora Vinyes, com ho comencem això? Com comença un cas com aquest?
Pues comença d'una manera bastant estranya, perquè el John Musetescu només va romandre una setmana a Barcelona, en total, abans de cometre aquests crims. El John Musetescu era un noi de 29 anys en aquell moment, d'origen suec, però de família romanesa, i que s'havia criat a Suècia tota la seva vida i va decidir venir a passar una setmana a Barcelona i deia que estava molt bé, que volia escriure un llibre, que estava en un dels seus millors moments, però sembla que més lluny de la veritat. El 20 de gener era el seu últim dia, suposadament a Barcelona, perquè tenia un bitllet de tornada a Suècia aquell mateix dia.
20 de gener, ens situem al 2020.
El 2020. O sigui, ja prepandèmia, però però per dies,
gener,
crec.
Cap aquí, sí.
Sí, sí. Pues estava el 20 de gener, que suposadament hauria d'haver tornat a Suècia, abans de les 3 del migdia. El que sabem és que estava a casa del que era el Lèctor Núñez i que van tenir una discussió on el va matar. No sabem exactament com el va matar, perquè la policia se'l va trobar a la banyera de casa seva amb una bossa de plàstic lligada al cap i amb unes 250 ganivetades. Llavors, els forenses no van poder determinar ben bé si és que va morir per les ganivetades o l'havien estrangulat abans. Però sembla que 20 de les ganivetades almenys estaven al coll. Llavors va morir també de sagnat o asfixiat, no ho poden detallar. Llavors va calar foc a l'edifici i es va despenjar del tercer pis d'aquesta víctima, de l'Héctor Núñez, amb una bicicleta i un casc, per fugir. Va fugir i en l'itinerari, que estava allí que va començar al carrer del Portal Nou, llavors va marxar cap al que seria el barri del Born, concretament a l'Arc de Sant Vicenç, i va trobar una dona de 77 anys, Concepció Rosa Díaz, i la va empènyer cap a dins i la va colpejar, la va estrangular i finalment la va acabar llançant pel forat de l'escala, va morir aquesta dona, i li va robar la cartera i el telèfon mòbil. A la primera víctima, l'Héctor Núñez, també li va robar la cartera.
Déu-n'hi-do.
Acte seguit, va anar caminant i al carrer Montcada va atacar un motorista per robar-li la motocicleta i es va dirigir amb aquesta motocicleta cap al carrer Paradís. El carrer Paradís va parar i va intentar atracar un establiment a punta de ganivetada, de punta de ganivet, però les persones d'allà no el van confrontar i van sortir indemnes d'aquest atac. Però, no content amb això, va continuar cap a prop de la plaça Sant Jaume.
Ell segueix, eh?
Ell segueix amb tot això. És el que es diu un killing spree. Ara explicarem ben bé quina és aquesta diferència d'aquest tipus d'assassinat. Va continuar a prop del carrer Sant Jaume i en el moment que el David Caminada, que era un periodista de l'Ajuntament de Barcelona, també col·laborador al Punt Avui, em sembla, i el va trobar quan sortia de la feina, va intentar treure-li la bossa, el David se'n va resistir, i llavors li va fer dues ganivetades al tronc i va ferir lleument amb un company de feina que va intentar defensar el David d'aquest atac i el va ferir lleument. El David, desgraciadament, va morir dos dies després. I aquesta seria la tercera víctima.
Déu-n'hi-do.
Llavors va continuar cap a la plaça Sant Jaume, on la policia ja el va trobar intentant pujar un taxi per fugir directament. de tots els crims que havia comès en aquest curt període de temps. L'atac d'entre la primera víctima i la plaça Sant Jaume, on va ser arrestat, que estava intentant pujar un taxi, va ser menys d'una hora, aproximadament uns 45 minuts.
Déu-n'hi-do. De seguida entrem en com sabem que és ell qui fa tots aquests crims, com ho analitza tot plegat la policia. Abans, però, què és un spree killer?
Mira, hi ha, quan parlem d'assassinats, assassinats amb més d'una víctima, perquè aquí spree es tradueix per, en castellà i català, es tradueix per excursionista. És un assassí excursionista. Uh-huh. I tenen més d'una víctima. Hi ha diferents tipus d'assassins amb més d'una víctima. El que seria el que coneixem tots com a assassí serial. Hem parlat moltes vegades del Jeffrey Dahmer en aquest programa. Això seria un assassí serial. Un assassí que mata múltiples víctimes, però entre víctima i víctima hi ha un període que es diu de cooling off o de refredament. Uh-huh. Poden passar mesos, anys, fins i tot. Llavors està l'assassí en massa. L'assassí en massa, hem parlat de molts en aquest programa. Però són els que intenten matar múltiples víctimes en un lloc, en un moment determinat. I això serien, per exemple, hem parlat molt dels assassins de les escoles, uh-huh, que van en armes de foc i van matant, o també d'un atac terrorista. Per exemple, seria l'11M o l'11 de setembre. Són atacs en massa. Són un atac que va destinat a matar múltiples persones en un lloc determinat, en un moment determinat. Llavors, el que seria l'spree killer, que és l'assassí excursionista, seria semblant a l'assassí en massa, però el que hi ha és que l'assassí va matant d'una en una víctima a d'una víctima en una altra amb un recorregut amb un curt espai de temps. Que potser d'un dia, unes hores com ara, fins un mes aproximadament. Però va matant una víctima darrere una altra a escenes del crim diferents, com seria el cas del Musetescu.
Va matant a una víctima rere l'altra premeditadament o perquè es va donant així?
Depenent. O sigui, tenim, per exemple, el cas del Musetescu, sembla que es va començar a donar d'aquesta manera. O sigui, hi ha un desencadenant que passa al pis de l'Héctor Núñez, que no sabem bé quin és. Semblaria
encara
que
a dia d'avui no ho sabem, eh?
No ho sabem exactament, perquè ell no ha volgut parlar. Això ha sortit a la premsa i va sortir al judici. Vale. És una persona extraordinàriament reservada que no ha volgut parlar ni dels motius ni de la situació que va desencadenar aquest atac de violència tan extrem. Mm. Jo m'he dedicat a això bastants anys i encara no he vist atacs tan violents. Aquests són dels atacs més violents que he vist en la meva vida. I el que passa és que va començar l'Héctor Núñez, sembla que hi havia anat a comprar droga, perquè van trobar cocaïna i benzodiazepines, es va consumir les dues, i podria ser que haguessin mantingut també relacions sexuals, tot i que ell havia estat casat amb una dona i mai s'havia identificat com amb tendències al que li agradessin els homes, per exemple. Però podria ser que haguessin tingut relacions sexuals i això sembla ser. Ara, què va passar entre el consum de drogues?
S'ha recordat una mica el cas, Rosa, de Dani Sancho, eh?
Sí, veritat.
Hi ha algun paral·lelisme? Hi ha algun...
Com no sabem ben bé, com la informació dels dos que tenim és tan sumament petita, no ho sabem.
Val.
No ho sabem, però si sapiguéssim més, potser en trobaríem. Mm.
Jo crec que la gran pregunta que es podria fer molta gent, i ja saps que sempre m'agrada anar molt per aquí, sí, Rosa, és com algú aparentment normal, i no només normal, sinó que diu que les coses li van molt bé, que podria fins i tot escriure una novel·la, que ve a Barcelona i gaudeix de tot plegat, arriba a ser un spree killer.
Pues això és, generalment, quan algú es torna un spree killer, igual que un assassí en massa, generalment trobem el que serien com antecedents. Recordes que vam parlar en aquest programa de l'assassí d'Isla Vista, l'Eliot Rogers?
Sí.
Aquest era un spree killer també, i amb aquest va fer fins i tot un manifesto i vídeos de minuts i minuts explicant el seu greuge. En aquest cas, no trobem antecedents tan sumament explícits, però el que sí sabem que era una persona que havia tingut bastants problemes abans. Això ha sortit molt poc a la premsa, però ha sortit alguna cosa perquè ha sortit el pare d'ell parlant, donant entrevistes. I era que era un noi d'aparentment una criança normal a Suècia, però que era una persona que havia tingut antecedents de depressió. Era una persona que havia intentat estudiar dret però no havia acabat a Suècia. Era una persona que descrivien com molt sociable. Fins i tot va estar casat el 2016 amb una noia, però aquesta relació no va fruir i es van separar el 2018. I el que sí tenia antecedents és de consum de tòxics, especialment estimulants com la cocaïna, d'inestabilitat de l'estat d'ànim, que seria la depressió i l'ansietat també, tot i que l'ansietat és un tipus més associat més potser a l'estrès, si vols dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem. No estic parlant en termes clínics ara. Però sí que era una persona amb una mica d'inestabilitat de l'estat anímic, sí que era una persona amb consum de tòxics i sí que era una persona que el pare descrivia com a vegades una mica inestable en temes de tenir una mica atacs de ràbia. Però gens res que fes intuir en aquell exact moment que seria una persona que faria un spree killer, una persona freda, una persona que tenia atacs de ràbia, que no era massa estable, però res que fes pensar que era una persona que pogués tenir dintre seu aquest odi tan sumament extrem per fer aquests atacs tan sumament violents.
En un cas com aquest, Rosa, bueno, precisament en aquest cas, vaja, em parlaves d'antecedents de depressió, de consum de drogues, de ser una persona inestable. Fins a quin punt això es pot usar i s'usa precisament en aquest judici com a atenuant?
Això és el que intenta fer la seva defensa. Què vol fer atenuant? El que primer demana és un eximent complerta per consum, al principi de tot. Va demanar l'advocada de la defensa un eximent complerta per enajenació mental. O com es digui, però bàsicament que no eren per trastorn mental transitori, que no estava bé en aquell moment, que estava subjecte a una por allò inimaginable i que, per tant, no era conscient del que feia, que va fer tot motivat per la por. Llavors, i això va dir que era pel trastorn mental transitori, per el consum de substàncies. Després, això, al llarg del judici va canviar una mica l'estratègia i va dir que això es consideressin com atenuants. Però hi ha un problema amb això. Quan va ser arrestat el John Musatescu, el primer que van fer és portar-lo a l'hospital a que li fessin un reconeixement, com es fa amb la majoria d'individus on es podria pensar que podien estar afectats per algun tipus de trastorn mental o per l'abús de substàncies, perquè estaven intoxicats en aquell moment. No van trobar indicis de cap malaltia mental que hagués pogut interferir amb les seves capacitats cognitives i evolutives en aquell moment, i així ho van documentar els metges de l'hospital. Tampoc van trobar cap substància que pogués fer en aquell moment que estigués intoxicat. De fet, si hagués estat intoxicat, hagués sigut una mica més difícil que hagués pogut despenjar-se per un tercer pis fora pel balcó sense matar-se amb una bicicleta i amb un casc. Hauria sigut pràcticament impossible que una persona ha estat intoxicació si no és conscient del que fa. Hauria sigut molt difícil d'aquestes conductes tan sumament controlades, molt descontrolat en quant al nivell de violència, però molt controlat i molt allò organitzat en quant a qui les víctimes que escollia, el que feia i com ho feia. Llavors, això, en un primer moment, ja no van detectar aquesta malaltia mental. Després, vam tenir a presó, va estar monitoritzat i controlat. Va atacar a 5 funcionaris. No van trobar cap evidència d'enfermetat mental i el van estar observant. El seu comportament era organitzat, el seu pensament era lineal, el seu discurs era coherent. Era una persona extraordinàriament conscient de la seva situació i, de fet, no era gens col·laborador amb els metges forenses o gent que l'intentava avaluar precisament per això, perquè era conscient de la seva situació. Tot això és evidència que parla en contra de que aquesta persona tingués una enfermetat mental tal que hagués impedit les seves habilitats cognitives i volitives al moment dels fets, sobretot el fet de que el detinguessin i ja això ja no ho trobessin, i això ja és parla bastant clar. El fet de que després no trobessin indicis d'enfermetat mental ja parla contra l'evidència que hagués tingut una enfermetat mental d'aquesta magnitud fins i tot abans i des de a llarg termini. Ja no sembla que la tingués, ja no hi havia rastre. I després, durant l'avaluació dels metges forenses, que van fer un treball extraordinari i van fer una testificació en sala molt contundent i molt vàlida, també van parlar que ells, amb les seves observacions amb aquesta persona, tampoc van trobar evidència d'una malaltia mental, i estic parlant en termes jurídics d'malaltia mental, que hagués impedit que la persona fos conscient del que estava fent i de les conseqüències dels seus actes.
Val. Per tant, descartem també qualsevol tipus de psicopatia.
No, aquí no.
Val.
Aquí no. El van diagnosticar de trastorn antisocial. I això és perquè el que estic parlant és d'enfermetat mentals en termes jurídics.
Que sempre cal diferenciar-ho, eh? Sí.
L'enfermetat mental és molt diferent del que entenem clínicament per enfermetat mental. Per exemple, una ansietat és una enfermetat mental, per dir-ho d'alguna manera, un trastorn mental, un trastorn psiquiàtric. Però, clar, una enfermetat mental, una ansietat com a enfermetat mental, efectes jurídics, no qualificaria pel tipus d'enfermetat mental que ells estan parlant, perquè és un concepte completament diferent. I a vegades és molt difícil per la gent de fora saber que s'estan referint a diferents conceptes amb el mateix nom.
Per què la psicopatia no ho és, Rosa?
Perquè la psicopatia, tot i que és un constructe clínic, no està reconegut com un trastorn mental, els manuals diagnòstics, tot i que és un constructe clínic que clarament parla d'una alteració de les característiques més de personalitat i de funcionalitat d'aquella persona, no és un tipus d'enfermetat que a la persona d'alguna forma li estigui impedint que s'adoni del que està fent i de les conseqüències dels seus actes. Senzillament, quan parla de psicopatia, es refereixen a un patró d'explotació dels drets dels altres, de falta d'alguna forma d'impulsivitat, de comportament allò més criminal, i de falta de remordiment i d'encantar superficials i manipulació extrema. A això es refereixen per psicopatia. Però cap d'aquests trets impedeix que aquesta persona sàpiga el que està fent. És una qüestió de decisió. Com tenen aquests trets, fan aquesta decisió de cost-beneficis i en funció de què els beneficia més, escollen un comportament o un altre.
Deixa'm preguntar-te una mica per la investigació. És a dir, com s'arriba a saber o com es pot arribar a saber, en aquest cas i en qualsevol altre que passi el mateix, que víctimes, a priori, totalment deslligades entre si, estan vinculades per un mateix agressor o executor?
Això el que seria, això s'ha fet des de la perfilació criminal, i això, el tema de vincular crims amb uns altres en una sèrie, s'utilitza pels assassins en sèrie. Exacte. Per perfiliadors criminals. Uh-huh. Com se sap? Et dic la teoria i després et dic el que diu l'evidència científica.
Som-hi.
Vale. La teoria diu que quan comets un assassinat, part de les característiques de l'agressor queden reflexades en aquella escena del crim. Uh-huh. Els comportaments que hi ha en aquella escena del crim, com es mata la persona, com es deixa després de morta o com es prepara, si és que hi ha indicis de preparació d'aquell tipus d'assassinat, et diuen com és la persona que l'ha comès. O sigui, d'unes evidències forenses, infereixes uns trets de personalitat.
Val.
Vale? Llavors, el que fas, com diuen que aquests trets de personalitat són relativament estables a les persones, i a la majoria de nosaltres ho són relativament estables, queden plasmats en aquesta escena del crim, però també a la següent, però també a la següent.
Val.
Llavors, el que faran, si troben similituds suficientment grans entre un assassinat i un altre i t'estan apuntant amb un perfil similar d'agressor, llavors, a poc a poc, el que pots fer és, a partir d'aquests anàlisis de les escenes del crim, tu pots fer el perfil que et permetrà discriminar, identificar quin és aquest agressor entre un grup gran de possibles agressors. I allà et permetrà identificar. Això és el que diu la teoria.
Val. Anem a la pràctica.
Anem a la pràctica. I això és el que m'agrada més. A la pràctica això és molt controvertit. Tens evidències d'una mena com de modus operandi o de firma. Seria modus operandi és com es fa l'agressió. La firma és aquells trets de personalitat o tal o el que sigui que deixa l'agressor de forma única en totes les seves víctimes. És el que es coneix com a firma.
Clar, jo entenc que això és amagable. Vas per aquí?
No. El que estic dient és que, un, el que sabem de la investigació... Un, no ha quedat demostrat de forma contundent que es puguin extreure les característiques de personalitat només en base a l'evidència forense que trobes a l'escena del crim. I ja perquè hi ha una cosa que és bàsica, i és que un assassinat no és unilateral. Hi ha una víctima que es comporta d'una determinada manera, hi ha uns elements situacionals que estan condicionant a com es fa aquell assassinat. Llavors, és molt difícil que estadísticament tu puguis realment identificar unes característiques de personalitat o unes característiques d'aquell agressor només en base a l'evidència forense. Uh-huh. I això ja no ha quedat demostrat. Llavors, aquesta inferència primordial, com no té una evidència científica demostrada, provada, ja fa molt difícil que puguis vincular els crims i que puguis identificar un agressor. Després, punt 2. Quan s'han estudiat sèries d'assassinats, i això s'ha fet des de la John Jay College, una de les meves universitats, el meu mentor ho va fer, de fet, el Louis Schlesinger, el que va trobar ell és que de les sèries aquestes d'assassinats, els assassins serials, hi havia en el 80% dels casos dels assassins un dels crims que no tenia res a veure amb l'altre i no l'haguessis pogut lligar a la resta de crims. Val. Perquè es diuen conductes d'experimentació i pots pensar, potser és el primer assassinat que l'agressor no sap ben bé el que fa i potser està provant i encara no té un modus operandi, una assignatura establerta, però és que no és veritat, pot passar en qualsevol moment d'aquesta cadena, diríem, d'assassinats. Llavors, això fa molt complicat que puguis, a vegades, tot i que pots tenir indicis i en molts casos, de fet, es fa i pots trobar similituds fins al punt que puguis dir que aquestes diferents víctimes són del mateix assassí, lo normal és que, per dir això, no només examinis l'escena del crim, sinó que trobis altres evidències que et vinculen a aquest agressor. Per exemple, la localització mòbil. Uh-huh. Si té ADN de les víctimes a sobre seu, com va passar amb el John Mosetescu. Sí, l'han gravat, com va passar amb el John Mosetescu. Al principi el van identificar a la primera escena del crim, a la segona van trobar la cartera de la víctima amb el seu DNI i sang de la víctima sobre seu. Després a l'altra, amb el periodista, va tenir a les altres, el motorista, l'establiment i el periodista van haver testimonis directes.
Val.
I després el va arrestar la policia directament ahir. Llavors hi ha poc dubte, però generalment tens que tenir més evidències forenses que t'ajudin el que seria la perfilació.
Finalment, Rosa, totes aquestes dades, com dèiem, arriba al jutjat amb 15 segons. John Mosetescu és condemnat, finalment?
Sí, a 95 anys i 5 de llibertat vigilada. I el que diuen és que no donar-li permisos fins al final perquè consideren que és una persona molt perillosa.
Doctora en Psicologia i en Criminologia, Rosa Vinyes, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem a les següents setmanes. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.